Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tenim ganes de fer economia en valors, amics. Secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I un dijous més, estem contents perquè ens visita una persona que representa l'esperit nadalenc, profund, familiar, entranyable i que ens porta alegria. A més, és guapot. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada, però no sóc Papà Noel, eh?
No, perquè no. Et faltaria algun atrezzo.
Bueno, bon vespre... El porto ara, eh? El tinc al cotxe.
El tens al cotxe?
Sí.
Un disfraç de Papa Noel?
Sí. Bueno, bon vespre a tothom, els nostres oients, els fidels oients de Ràdio Estel.
Efectivament.
Salutacions també al cap de producció, en Ferran.
Ah, ja el tenim, cap de vila, sí,
senyor. A la Paula Moreno, que ens posa les músiques tan dolces, a vegades.
Molt dolces. És que Paula ja ho té, això.
Però jo li tinc que donar una mala tuixa. Un no m'ha tocat la loteria, home. Li vaig dir que compartiria la loteria amb ella, però no m'ha tocat.
Doncs li hagués anat bé, perquè té un cacau amb els regals de Nadal que, escolta, ens té fregits.
Home, si li falta neules, jo et dic, eh?
Ah, sí? Neules. Pots regalar neules, com si fossis, doncs, això, Paula.
Bueno.
Escolta, fetes les actuacions de rigor, anem per feina. Qui entrevistem avui, Salvador?
A l'entrevista d'avui tenim a un comunicador i professor de comunicació d'empreses.
Ah, molt bé.
És José Manuel Ariza, company meu a la Universitat Internacional de Catalunya.
Bravo.
Ariza és llicenciat en periodisme, màster en direcció de gabinets de protocol, postgrau en periodisme esportiu. Tingueu en compte això.
Tremendo.
Consultor i analista de comunicació especialitzat en comunicació corporativa i institucional.
Val.
Professor universitari de l'assignatura gestió de gabinets de comunicació.
Déu-n'hi-do.
I també és molt aficionat al futbol.
És del Barça? Ara li preguntarem. Ja el
no,
podem
això no es pregunta. Els he de preguntar què ha passat a Qatar. Perquè
val,
el Barça encara no ha començat.
Bueno, però ens interessa també. Anem a saludar-lo, que ens està escoltant ja a l'altra costa del fil telefònic. José Manuel, bona vesprada.
Bona tarda, què tal, Rafa?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Aquí també compartim estona amb Salvador Aragonès, excompany teu, com ens ha dit. A veure, anem a posar...
No, excompany no, sempre seré company del José Manuel.
Això no s'acaba mai, veritat?
No s'acaba mai, això. S'és company o no s'és company?
Va.
Ara això de ser company, allò...
Saps? A mitges no es posa.
No funciona, això.
Quin detall, quin matís t'ha fet, José Manuel?
És la veritat, és la veritat.
És la veritat, José Manuel.
És amics per sempre.
Molt bé. A veure, em costa una mica entendre que encara hi ha empresaris que no els hi entren massa al cap lo important que és la comunicació a les empreses, la publicitat, que es parli d'elles. Tu com veus això? Creus que la gent s'està posant les piles o que encara manca tasca en aquest terreny?
Encara manca tasca, diguem-ne, sobretot a les petites i mitjanes empreses, que són les que tenen més por a comunicar o a invertir en publicitat. No? Fixeu-vos que he dit el concepte d'inversió i no de despesa, que aquest és un problema que moltes empreses petites tenen, que confonen la gestió de la comunicació com una, o entenen la gestió de la comunicació com una despesa, i jo des del punt de vista comunicatiu sempre els dic que és una inversió.
Sí, i per tant, si hi ha despeses, tallant la despesa aquesta sembla que es guanyi més, i això no és entendre tampoc
l'empresa. Però és contraproduent, és contraproduent.
Sí, sense descomptar que hi ha molt bons professionals en el món de la comunicació, José Manuel, com és que n'hi ha que no acaben d'aconseguir fer-se un forat en els mitjans o en les xarxes socials? I és depèn de l'empresa o depèn del professional?
Depèn de tot, perquè això és un mix. O sigui, si tu pots tenir una molt bona empresa, però una direcció de comunicació dolenta, i els objectius no s'acompleixen, però és que pot passar a l'inrevés. Tu pots tenir un gran equip de comunicació, però si el producte no és bo... Els resultats són els que són. O sigui, hem d'entendre la comunicació i les empreses com un mix, com un conjunt. I jo poso sempre un exemple. Segurament, quan es va iniciar un producte que tots coneixem, que és la Coca-Cola, una beguda d'aquest color, una beguda sense coneixement, doncs difícilment tindria cabuda. Però va fer una aposta molt important per la publicitat i ara no entenem la vida molts cops sense Coca-Cola.
Efectivament.
Aquest és un exemple molt clar.
És un exemple molt clar i és interessant perquè fixa't que és un producte que, com tu deies, visualment igual no és massa atractiu.
Correcte, visualment no és gens atractiu. I posem, ara perquè nosaltres ens és molt normal prendre una Coca-Cola, però si ens remuntem 70 o 80 anys enrere, clar, la gran, les begudes més normals eren de taronja. Clar, la taronja és una imatge més potent que una beguda negra.
Sí, efectivament. I en aquest sentit també s'ha de dir que el producte Coca-Cola, a més, està bo. Tot i que no sigui
correcte,
molt saludable, no ens enganyem tampoc, però té un punt que t'enganxa.
És el que deia, el mix
d'una
comunicació i un bon producte.
Això és. Escolta, José Manuel, parlem una mica també de com la guerra d'Ucraïna, si et sembla bé, està influint en la comunicació, perquè, clar, la guerra d'Ucraïna, la invasió a Ucraïna per part de Rússia, doncs ha fet que l'economia esté més feble i hi ha moltes incerteses. Per tant, aquestes incerteses, en un món de comunicació, de quina manera pot afectar, ara que no tenim un missatge clar, una línia única i tants dubtes?
Però el que dèiem abans, i això ho enllaço, ara ens trobem que moltes empreses, doncs, les vendes estan caient, estem enmig d'un procés d'inflació molt alt,
sí.
Més despeses, menys beneficis al final del cap d'any, o inclús despeses grans en empreses. Què passa? Quin camí ha de prendre? Doncs tenim dos camins, no hi ha més. O la reducció de la inversió en despesa, en inversió en publicitat o en comunicació, o bé la d'intentar mantenir. Clar, aquesta és una dualitat que es troben les empreses en aquest moment, i la meva recomanació és que si tenen una inversió potent en l'àmbit de la publicitat, de la comunicació, doncs potser no és el millor retallar-la. Però entenem que els números a vegades no surten i els àmbits de l'àrea de la comunicació doncs notem massa els que són les retallades en la despesa de publicitat, d'imatge i de comunicació. I vosaltres, com a mitjà de comunicació, doncs també patiu aquestes conseqüències a nivell de publicitat.
Sí, sí, sí.
I amb tot i això, José Manuel, com enfoques la planificació de cara al 2023? Com impactar la gent? Doncs està realment preocupada amb el nostre país per la guerra d'Ucraïna? Lògicament està preocupada amb els preus, molt més que per la guerra.
Correcte, aquesta és la diferenciació. Ucraïna, la guerra d'Ucraïna ens va afectar molt emocionalment a l'inici del conflicte, perquè era Europa, perquè no estava a prop, però quan han passat els mesos, diguem-ne que ha quedat una mica allunyat i ara el que tenim més les conseqüències és l'àmbit econòmic, que això s'afecta directament a tots. I estem veient el tema de la inflació, de les hipoteques, aquesta situació és conseqüència, evidentment, del conflicte.
Sí.
No, jo anava a fer un canvi de tema, si vols repreguntar.
Val, canvi de tema.
No, clar, aquí en Salvador ens ha posat la mel als llavis i en aquest programa tenim una vocació esportiva, José Manuel, que és en surt sola. Per tant, ja ens has explicat que t'agrada molt el futbol, que ets un gran aficionat. I
no, té un postgrau esportiu.
Ah, efectivament.
Sí, això,
i tens molt de comunicació
vol dir que,
esportiva.
Vol dir
sí.
Que hi ha ciència.
Hi ha ciència, que encara és més interessant. Per tant, volia que ens fessis un comentari del Mundial que acabem de finiquitar amb aquesta victòria d'Argentina, perquè, clar, aquí hem tingut una dicotomia molt gran, no? Que és la potència, la força d'un Mundial, a més amb un símbol com Leo Messi, que tothom sabia que es jugava, el prestigi, l'estar a l'alçada de Maradona, el seu last dance, podríem dir, a nivell de mundials, no? Tota aquesta marca absoluta i compacta, que és la fossa del Mundial, en contraposició amb un estat que és el que ha organitzat el Mundial, Qatar, amb moltíssims dubtes morals respecte a la seva organització i la seva política. Com has viscut aquesta dicotomia i aquest Mundial de Qatar, tu com a professional?
Ho he parlat amb molts companys de la professió.
Sí.
Diguem-ne que hi tenim un referent ja de fa uns anys, que van ser les Olimpiades de Xina, de Pequín. Tot el que es parla de la situació dels països d'aquest tipus, amb dictadures o que malmeten els drets de les persones, es parla abans de l'inici de la competició. Un cop ja comença la competició, queda en un segon terme. És a dir, per què? Perquè si l'error està possiblement escollint aquest tipus de països fer un esdeveniment d'aquesta magnitud, o sigui, uns Jocs Olímpics o un Mundial de Futbol. El que passa és que un cop ja s'inicia el Mundial o els Jocs Olímpics, aquest tema queda en un segon pas i prioritza l'àmbit més esportiu. I jo crec que és el que ha passat també a Qatar. ens vam trobar, o a l'inici de la competició, els dies previs sobretot, que es parlava molt del tema, de la qüestió, de... i després, un cop es va iniciar la competició, en aquest cas el futbol, doncs va passar en un primer terme sobre la resta.
Sí.
I l'error, evidentment, sí, és escollir un país d'aquest tipus per les seves conseqüències i el que ha passat de fer un mundial al mes de novembre i desembre. O sigui, és una cosa molt peculiar, però bueno, ja sabem que els diners a vegades mouen moltes coses.
I tant.
Sí, sí. Escolta, Lionel Messi ja és una llegenda en el seu país.
Sí.
Jo aniria un grau més amunt del que tu has dit abans. No, és que es jugava la seva vida. Per ell el més important era tenir el Mundial, guanyar un Mundial, que Argentina guanyés un Mundial, naturalment, si era el jugador, no?
Sí.
O sigui que allí hi anava la seva vida, no?
Era la seva darrera oportunitat.
Era la seva darrera oportunitat.
En aquest Mundial, la final, i poso l'exemple de la final, hem vist el present i el futur. El present més recent, el meu Leo Messi, i el futur del Kylian Mbappé, és que és...
Sí, perquè és la...
Timoni més clau i sí. És l'hereu.
És una mica l'hereu,
tot i que... Jo quan vaig veure l'Mbappé guanyar-li mig metro al Messi i el corre 30 metres, jo vaig dir, ui, el Messi...
O sigui, és una mica l'hereu entre l'espectacularitat, però com a jugador no té res a veure.
Ah, no, com a jugador.
És a dir, Messi és un futbolista total que t'ho fa tot bé i Mbappé és un finalitzador extraordinari. Jo crec que van per aquí els tres.
Només va jugar 15 minuts, Mbappé.
Mbappé només té 23 anys i ha guanyat un Mundial i ha estat finalista.
Sí, sí, i ha fet un hat-trick en una final d'un Mundial que no ha guanyat.
Bueno, 3 no, va fer 4 gols, perquè ens oblidem que també va fer el de la tanda.
Efectivament. Sí. Escolta...
És una bèstia,
realment és una bèstia espectacular. José Manuel, se'ns escapa el temps, però m'ha agradat molt la conversa, em sembla que tens coses molt interessants a dir i em guardo el teu contacte per a futures connexions, perquè crec que ens pots ajudar a analitzar una mica també l'esport i la comunicació, si et sembla bé.
Com vulgueu, això no hi ha cap problema.
Fantàstic, doncs José Manuel Ariza, gràcies per estar amb nosaltres, crec que no t'haurà tocat la grossa de loteria, perquè si no, igual estaries...
Tenim salut.
Aquest és... Aquest és el consol que ens queda. Que tenim...
Tothom diu, tenim salut, doncs ja està. És el més important, tenir salut. I res, bon Nadal a tots, bones festes, bon any nou.
Bon Nadal per tu i per la teva família.
Igualment. Fem una pausa i escoltem la Falca de la Caixa i a veure si podem donar alguna notícia, si tenim temps.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, 4 minuts i mig arribarem a les 9. Ràpidament anem a donar notícies. El govern espanyol demana a la Unió Europea 84.000 milions més pel pla de recuperació, Salvador.
Sí, Espanya demana a la Unió Europea un conjunt de crèdits que sumen 84.000 euros, amb finalitat de les quals aniran al pla de recuperació. Concretament, el sector de l'automòbil elèctric, no?
Molt bé. I el salari mínim interprofessional, Salvador, com el tenim? Això és interessant.
Ui, això està...
Això interessa molt aquí a la casa.
Més que l'aigüera. Bueno, doncs el salari mínim s'augmentarà, això no hi ha cap dubte.
Ah.
Però no se sap ni la quantitat, ni quan...
És un misteri.
Ni quan s'acordarà.
Vale.
Però sí que serà efectiu a partir de l'1 de gener. Doncs hi ha 3 o 4 o 5 o 6 versions. De moment, la situació és dura perquè Antonio Garamendi, que és el president de la COE, no es vol reunir amb la ministra de Treball perquè aquesta ha trencat l'acord sobre la reforma laboral.
Vaja.
I el tio està empipat.
S'ha empipat?
Sí, perquè, home, a veure, és normal.
Vols dir?